El govern central presentarà a principi d'any una proposta de reforma del finançament autonòmic. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Segons la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, serà el mateix model per totes les comunitats amb marge perquè els territoris puguin tenir singularitats en el sistema. L'objectiu és aprovar-lo abans d'acabar la legislatura i que entri en vigor el 2027. Així ho ha traslladat a les comunitats en el Consell de Política Fiscal i Financera. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que hi ha participat, no veu clar que els plans de la ministra puguin resoldre, diu, les necessitats de les Balears.
El modelo contemplará singularidades y contemplará un debate multilateral, la del conjunto del modelo, con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral.
Entrava escèptica i surt més preocupada de lo que havia entrat antes. Xerrat de bilateralitat dins una multilateralitat, nosaltres mos sona més voler beneir ja algo que s'està fent de manera bilateral amb una comunitat autònoma.
A la reunió, el Ministeri ha oferit a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB per al període 2026-2028 i un finançament rècord per l'any que ve. Les Balears rebran més de 3.000 milions d'euros, prop d'un 6% més que enguany. Tot d'un ampliar amb aquesta i altres qüestions que passen també Margalida de Vidal per la negociació dels pressupostos de la comunitat.
El vicepresident del govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, compareixerà demà al Parlament per explicar l'estat de les negociacions amb Vox i PSOE, els dos units partits que han accedit a seure's amb el govern.
La Fiscalia considera que l'acusada de matar una persona major a Eivissa provocant un incendi a casa seva sabia el que feia i va actuar per motius econòmics.
Així es desprèn del judici que ha començat avui amb jurat popular a l'Audiència Provincial de Palma. Es jutja una dona acusada d'assassinar un home amb mobilitat reduïda fa 2 anys al seu domicili a Ses Països.
I ja queda reoberta el trànsit, la carretera d'Alcúdia en sentit Palma, després que el carril hagi estat tancat bona part de l'hora baixa a causa d'un accident.
Ha estat a l'altura del bar Can Seguer, on 2 cotxes han xocat frontalment, 2 persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat.
Salut recula i assegura que complirà la futura llei antitabac que prepara el govern central.
L'avantprojecte prohibeix fumar i vapejar a les terrasses dels bars i també inclou la prohibició de fumar als menors. Fins ara, aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició limitava la venda de tabac.
I avui, hora baixa, un centenar de treballadors i familiars d'usuaris de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat per protestar contra les deficiències en la gestió del centre.
Ho han fet a les portes de l'edifici amb pancartes. Consideren que des que va entrar la nova empresa gestora Cerveo al març hi ha manca de treballadors, d'espai i d'informació, a més d'errades a la infraestructura per les obres d'ampliació.
I en els esports, demà torna a la Lliga de Primera Divisió de Futbol Sala. El Palma Futsal rebrà el líder al Palau d'Esports de Sant Moix. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'Illes Balears Palma Futsal s'enfronta demà al Pozo Murcià, un partit que començarà a les 7:30 de l'hora baixa i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Els Antonio Vadillo cercaran una nova victòria davant un rival que té 10 punts més i que suma 9 victòries consecutives. I Izan Guevara tornarà a córrer la següent temporada en Pramac Yamaha. Després d'aconseguir ahir diumenge la seva primera victòria a Moto2 a València, l'equip italià confirma Guevara per l'any vinent. Serà el segon any del pilot mallorquí a l'esquadra italiana i compartirà equip amb l'espanyol Alberto Fernández.
Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I pel que fa al temps, encetem una setmana de canvis, de precipitacions i també de fred. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, una setmana ben moguda i ben diferent de la que vàrem tenir la setmana passada, principalment per les temperatures. Ja, de fet, ja han començat la setmana amb un ambient bastant més fresc, amb algunes plogudes. Atenció, les plogudes a Menorca, perquè han superat ja els 50 litres per metre quadrat. Continuem amb precipitacions en alguns punts de les illes i en vista demà pot tornar a ploure, principalment en aquest cas a Mallorca, Eivissa i a Formentera. Tornarà a ser un dia insegur, en moments en què podem veure unes clarianes, però també amb algunes pluges irregulars que poden ser localment fortes, per tant, atenció, perquè en alguns moments demà poden tornar a veure ploure en certa intensitat, i es consolidarà el descens de temperatures. I és que tots aquests pròxims dies aniran baixant progressivament els termòmetres, i entre dijous i dissabte segurament ja entraríem en un ambient plenament d'hivern.
L'estat de la mà estarà tranquil?
No, perquè demà encara mantindrem una mica de tramuntana, principalment a Menorca, per tant, costa nord de Menorca i de Mallorca tindrem maregassa, per tant, situació en aquest sentit també bastant alterada, la resta no tant, però igualment no serà gaire bon dia per sortir la mà.
Un dia ben complet, mala mà, precipitacions i també davallada de temperatures. Gràcies, Dani, i en temps de cultura vos explicarem els detalls de l'encesa de llums de Palma, que se celebrarà dissabte i ho farà en canvi d'ubicació per seguretat. Serà a la plaça d'Espanya i l'acte serà a les 7 de l'hora baixa. Així i amb altres apunts culturals, com que Tom Cruise ha rebut el seu primer Òscar als 63 anys, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El govern central presentarà a principi d'any una proposta de reforma del finançament autonòmic. L'objectiu de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda és aprovar-lo abans d'acabar la legislatura i que entri en vigor l'any 2027. Així ho ha transmès els consellers d'Hisenda que s'han reunit amb el Ministeri al Consell de Política Financera, Fiscal i Financera. Per part de les Balears hi ha participat la consellera Antònia Maria Estarelles, que no veu clars els plans de la ministra.
Maria Jesús Montero ha dit que es proposarà un nou model íntegre que serà el mateix per a totes les comunitats autònomes. Això sí, deixa marge perquè els territoris puguin tenir singularitats en el sistema.
El modelo que estamos diseñando de régimen común es aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común. Pero el modelo contemplará singularidades y contemplará un debate multilateral, la del conjunto del modelo, con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral.
Tot i el calendari que es planteja, la ministra preveu que les comunitats governades pel Partit Popular no posaran les coses fàcils, segons l'actitud que han mostrat avui al Consell. De fet, la consellera Estarelles diu que ha sortit de la reunió més preocupada del que hi ha entrat en referència a la negociació bilateral entre l'executiu central i Catalunya.
No podem valorar, ni sobretot no podem valorar si aquest document respondrà a la necessitat que tenim des de Balears. Hi ha coses que xerrar de bilateralitat dins una multilateralitat, en altres mots sona més voler beneir ja algo que s'està fent de manera bilateral amb una comunitat autònoma.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha exigit que les Balears siguin compensades per l'esforç econòmic que fan, sobretot en termes d'insularitat i de població flotant, que també considera que s'han de tenir en compte a l'hora de planificar el nou sistema de finançament.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral, perquè si no, les Illes Balears hi serà denunciant tractes de favor o denunciant tractes bilaterals que sempre acaben pagant les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
El finançament autonòmic ha estat un dels temes que s'ha tractat en el Consell de Política Fiscal i Financera, però la ministra Montero també ha traslladat a les comunitats que s'incrementarà el percentatge de cessió d'alguns impostos sense especificar quin tribut seran ni quina quantitat d'augmentes. La reunió ha estat el pas previ a l'aprovació de la senda d'estabilitat per l'any que ve en el Congrés.
En aquest sentit, el Ministeri d'Hisenda ha oferit a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB per al període 2026-2028 i un finançament rècord per a l'any que ve. Les Balears rebran més de 3.000 milions d'euros, prop d'un 6% més que enguany. L'objectiu és aprovar demà en Consell de Ministres el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat, que són els dos pilars sobre els quals s'aguanta l'elaboració dels pressupostos. El tràmit, però, va amb retard, ja que els comptes públics s'haurien d'haver presentat abans de dia 1 d'octubre.
I pendent de si hi haurà nous pressupostos també en el cas de les Illes. Demà compareix el vicepresident del govern, Antoni Costa, precisament per explicar l'estat de les negociacions amb els dos unipartits que han accedit a seure's a negociar amb el govern. Marta Puyalto.
El Partit Popular espera que la compareixença del vicepresident Costa serveixi per accelerar un acord amb els socialistes o Vox i encarrilar uns nous pressupostos. A Sebastià Sagreras.
Esperen que durant el debat se pugui accelerar també l'acord sobre el sostre de despesa. Sabeu que una de les nostres premisses és negociar sempre en base a la discreció.
L'oposició, però, en fa una lectura ben diferent. El PSC i Més per Mallorca creuen que hi ha una manca de voluntat real de voler arribar a un acord. Són el socialista Llorenç Pou i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Falta d'interès real del govern del Partit Popular per avançar amb el sostre de despesa, i segurament aquesta falta d'interès té que veure amb els seus problemes de gestió. És un govern que està paralitzat.
El govern no té cap intenció de presentar els seus pressupostos en el Parlament, perquè no té, en realitat, cap intenció de negociar-los.
Vox critica les negociacions PP-PSOE i veu versemblant que aquestes dues formacions puguin arribar a una entesa. Manuela Cañadas.
Nosotros no tenemos nada que pactar con la izquierda, pero ni para bien ni para mal. Entonces ellos sabrán lo que hacen. Es el bipartidismo de siempre. No nos sorprende nada.
Costa compareix aquest dimarts a proposta de tots els grups de l'oposició.
D'altra banda, Vox ha registrat al Parlament una llei per prohibir l'ús del niqab i del burca en espais públics. Són dos tipus de vel que cobreixen tot el cos de la dona, també la cara. D'aquesta manera, Vox rebaixa la proposta que va fer la setmana passada, en la qual volia prohibir qualsevol mena de vel i que la Cambra Autonòmica va tombar amb els vots en contra de l'esquerra i l'abstenció del PP.
En la proposició de llei que ha presentat avui, Vox rebaixa aquesta prohibició i ara la limita al vel integral. Proposa modificacions del Codi Penal amb penes de presó per incompliment, de manera que la iniciativa hauria de ser debatuda en cas de tirar endavant al Congrés dels Diputats. És Manuela Cañadas.
Una llei que protege a les mujeres, que defiende nuestra seguridad y que deja claro que en Baleares no vamos a aceptar prácticas que niegan los derechos de las mujeres y ponen en riesgo la convivencia democrática.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, no ha aclarit si els populars donaran suport a la norma, però considera que el vel integral atempta contra la dignitat de les dones.
Rebutjant les prendes que atenten contra això. I es burca, evidentment, nosaltres entenem que és perquè invisibilitza a la dona i perquè és una prenda que va contra la dignitat i contra la igualtat.
I el nou centre per acollir els menors migrants no acompanyats al quarter de Sant Tousa Palma entrarà en funcionament en manco de 2 mesos. Tindrà 16 places i servirà per donar una primera acollida als infants i adolescents, mentre que Vox l'ha presentat avui com una eina per combatre l'efecte crida. El PP defensa que és una infraestructura per oferir atenció especialitzada i adequada als menors. I el govern i el Consell Consular fan feina en un conveni per facilitar la informació sobre emergències als 300.000 ciutadans estrangers que viuen a les Balears. Avui Hora Baixa s'ha reunit per segona vegada la taula de diàleg permanent en què ha participat el director general d'Emergències, Pablo Garris. Ha seguit aquesta trobada a la seu de la Conselleria de Presidència el nostre company Toni Sastre. Toni, bon vespre. Quin temes més s'han posat sobre la taula en aquesta reunió entre executiu i els cònsols?
Bon vespre. Tot i que és un organisme de recent creació, ja són diversos els projectes que han començat a caminar entre govern i el cos consular. Com, per exemple, un observatori per conèixer el grau de satisfacció dels visitants, dels turistes, acostar les empreses estrangeres a la formació professional dual perquè els estudiants en pràctiques hi puguin fer feina o parlar amb els centres educatius per explicar la tasca del cos consular que fa. El degà del cos, Michel Magnier, que està present a la reunió, fa un balanç positiu d'aquestes dues primeres trobades d'aquesta taula de diàleg permanent, que assegura que és innovadora i que no es fa enlloc més.
Estamos ahora recogiendo información, porque muchas veces lo que nos falta es una visión clara de las herramientas que ya el Gobierno Balear o el Consejo Insular o incluso los ayuntamientos han puesto sobre la mesa, que algunas veces hay tanta información que no conseguimos verificar cuáles son las estrategias y de qué forma podemos nosotros recuperar esta información con un solo objetivo también, a partir de ahora, pues plasmarla en documentos que sean más didácticos.
Un altre tema que també s'ha parlat en aquesta reunió és el de la comunicació entre emergències i el cos consular per transmetre i facilitar la informació precisament sobre emergències, ja siguin avisos o alertes, als ciutadans estrangers que viuen a les Balears. És la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Xesca Ramis.
I el que han posat damunt la taula és com comunicar, per exemple, en el cos consolat, les alertes que se puguin tenir, perquè, clar, estan parlant de residents estrangers que estan visquent aquí o inclús dels mateixos turismes, els visitants que mos venen, els turistes que mos puguin venir aquí.
En total, govern i cos consular fan feina en 7 comissions que aborden diferents temàtiques com seguretat, cultura, turisme o diplomàcia econòmica.
Gràcies, Toni. Hem arribat a les 7:15.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 16 minuts, reoberta ja el trànsit, la carretera d'Alcúdia en sentit Palma, després que el carril ha estat bona part de l'hora baixa tancat a causa d'un accident. És la MA713 a l'altura del bar Can Seguer, on s'ha produït un xoc frontal entre dos cotxes que ha deixat dues persones ferides.
El sinistre ha tingut lloc minuts abans de les 4. Una de les conductores ha patit lesions lleus, mentre que l'altra, un home, ha patit diverses fractures i ha hagut de ser estret del el vehicle pels bombers en estat greu. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital d'Inca. El carril en direcció a Alcúdia ha reobert poc abans de les 5, mentre que el que va cap a Palma ha estat tancat fins fa de més mitja hora.
I el mòbil de l'assassinat podria ser el de motius econòmics. És el que s'ha després del judici que ha començat avui en jurat popular a l'Audiència Provincial de Palma. Es jutja una dona acusada d'assassinar un home amb mobilitat reduïda fa 2 anys a Eivissa, que l'han foc a casa seva, Ivonne Aranyó.
La fiscal creu que la presumpta responsable va actuar guiada per motius econòmics. Alega que la dona tenia una relació sentimental amb un dels fills del matrimoni i havia cuidat els seus pares. Per això tenia les claus del domicili. La fiscal Carmen Navarro l'acusa del delicte d'assassinat perquè diu hi havia intencionalitat.
Entendemos que Isabel Castaño Nieto tenía la intención clara de matar a Francisco porque el medio utilizado es el incendio de la vivienda. Consideramos que una muerte sería un homicidio, pero cuando está grabada por alevosía se convierte en asesinato.
La defensa parla d'una acusació injusta que neix d'una sospita personal d'una filla de la víctima. A més, alega que no hi ha evidències científiques ni cap mostra d'ADN. Cándido Valladolid és l'advocat de l'acusada.
Hasta donde yo tengo conocimiento no ha demostrado nada. Son opiniones, sospechas, dudas. Puede ser, pero nada, nada firme, nada firme.
L'advocat particular, Bochica Habitata, ha defensat que l'acusada en presó des de fa 2 anys i 3 mesos no hagi volgut declarar i ha dit que cerca justícia per la família.
Quítense de la cabeza el hecho de que por el hecho de que no existan pruebas directas no se pueda condenar a alguien. El caso que van a juzgar ahora Ron tiene un poco de las dos, pero consideramos que la acusada es culpable porque hay pruebas plenamente que así lo acreditan.
El judici s'allargarà 2 setmanes.
Salut recula i assegura que complirà la futura llei antitabac que prepara el govern central. L'avantprojecte prohibeix fumar i vapejar a les terrasses dels bars i també inclou la prohibició que els menors fumin. Fins ara, aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició es limitava a la venda de tabac.
La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que l'executiu acatarà la normativa estatal una vegada aprovada. Són declaracions després de conèixer que el càncer de pulmó és el tercer més diagnosticat tant en homes com en dones a les Balears.
El tabaco es una de las principales causas de muerte evitable, que estamos hablando de que es la tercera causa de cáncer diagnosticado en Baleares, y sobre todo tener en cuenta que hay un incremento importante de mujeres que son diagnosticadas de cáncer de pulmón, y que probablemente esto tenga que ver con el inicio más tardío en el hábito tabáquico de la mujer.
García també ha volgut destacar que s'ha incrementat la xifra de persones que han aconseguit deixar de fumar. L'any 2022 ho feren 91 fumadors i la dada es va elevar a 184 persones el 2023. Va ser gràcies a la posada en marxa, diu, de grups de tractament del tabaquisme.
I l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears i Sonrisa Mèdica s'uneixen en una campanya per sensibilitzar a través de les xarxes socials de la importància de complir la llei antitabac en els espais públics i no fumar.
En un dels vídeos protagonitzats pels pallassos i pallasses de la Sonrisa Mèdica, les entitats volen, a través de l'humor, mostrar els perills de fumar.
Ara ja no fumo, ara vapeo.
¿Y eso es mejor?
Hombre, claro.
Els vídeos de la campanya s'han començat a difondre avui, Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, el doctor José Reyes, ha explicat que la millor mesura per prevenir el càncer de pulmó és no fumar.
El cáncer de pulmón es un cáncer terrible, es un cáncer del que tenemos, si no recuerdo mal, más de 60.000 casos diagnosticados en España en el año 2024, 600 y pico en el año 2024 en Baleares, y de estos 550 personas murieron por cáncer de pulmón.
El president de Sonrisa Mèdica, Guillermo García, espera continuar col·laborant en l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Esta colaboración, que espero que sea una de muchas, porque por nuestra parte estaremos siempre encantados de colaborar con la causa que promovéis y también de aprender, ¿por qué no? Creo que las entidades del tercer sector tenemos que ser honestas y darnos cuenta que siempre se pueden aprender cosas.
El consum de tabac continua sent la primera causa de mort evitable a Espanya i a tot el món. Només a l'estat espanyol, més de 63.000 persones moriran l'any passat per malalties relacionades amb el tabac. A les Illes, aquest tipus de càncer continua sent el més mortal, amb més de 500 defuncions registrades l'any 2023. Sense el consum del tabac, es podrien reduir fins a un 30% aquests casos de càncer.
Un centenar de familiars d'usuaris i treballadors de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat avui a hora baixa a les portes de l'edifici per demanar responsabilitat per les deficiències en la gestió del centre des que va entrar el passat mes de març la nova empresa gestora Serveo. Amb pancartes com manco discursos, més recursos, el geriàtric és un servei, no un negoci, i el geriàtric no es toca.
Els familiars denuncien falta d'atenció als residents derivada del poc personal que hi ha contractat. Consideren que s'ha descuidat la higiene de les persones majors. També el servei de cuina rep moltes queixes. A més, els familiars asseguren que des que es va ampliar el centre, les zones comunes han quedat petites. Acusen l'Ajuntament de Sant Lluís d'haver fet els plecs de la concessió el mínim legalment exigible. Són Tòfol Coll, representant de les famílies, i Encarna Mínguez, infermera del centre.
Abans els hi feien activitats, els tenien en moviment, tenien una qualitat de vida, una dignitat. Estem xerrant de persones. Sembla que ara tot va per nombres, no? Ràtio, com que es respecta la ràtio mínima, doncs sembla que ja està.
Enfermera, soy la única con 46 usuarios. Deberían de haber dos. Falta en lavandería una persona porque no da abasto. Se acumula la ropa sin lavar.
I la situació de saturació a l'oficina de correu de Ciutadella s'agreuja des de l'entrada a començament d'any del nou equip gestor. El sindicat UGT assegura que prioritza la venda d'assegurances per damunt de l'atenció als usuaris. Només hi ha dues persones al taulell i continuen les esperes interminables. Carles Marquès.
A l'oficina de correus de Ciutadella avui només dues treballadores fan la feina que n'haurien de fer cinc. El resultat, cues de més d'una hora, clients enfadats i un estrès laboral que, segons UGT, s'ha disparat els darrers mesos. Les baixes han passat del 4 al 11% en més d'un any i, denuncia el sindicat, no es cobreixen. La situació s'ha agreujat des de l'entrada a començament d'any del nou equip gestor que, asseguren, prioritza la venda d'assegurances per damunt de l'atenció als usuaris. Sentim Luis Acosta, d'UGT Menorca.
Como no cumplen los objetivos a la hora de la venta de seguros o objetivos que tienen las oficinas, no cubren al personal. Si un cliente me espera una hora, Una hora m'espera. ¿Cómo le puedo ofrecer un seguro?
Demà, si res no ho canvia, només una persona obrirà el taulell. Els usuaris, els grans afectats, viuen el problema amb una mescla d'indignació i resignació.
He tenido que esperar 40 minutos. 30, 40 minutos y he estado ahí dentro.
Com que de casa treballam i no hi podíem ser, pues he hagut de venir aquí, he perdut 35 minuts.
Una hora, quasi.
Els mostradors quasi sense gent, una persona, dues. Perdre dues hores cada dia de feina per venir a Correus és complicat.
La de Ciutadella no és l'única oficina de Menorca amb aquests problemes. A la d'Esmercadal, tant el titular com el suplent estan de baixa. UGT qualifica la situació d'insostenible i reclama un gir urgent a la gestió.
I Palma i Eivissa s'afegiran el pròxim dia 30 de novembre a la manifestació a favor dels drets dels autònoms. Denuncien l'increment de quotes, el greuge comparatiu amb els assalariats pel que fa a protecció social i el retard en l'aplicació de l'exempció de l'IVA per autònoms que facturin manco de 85.000 euros recollida en una directiva europea. Esther de Miguel.
Demanen una revisió equitativa de les quotes. No volen que aquestes siguin iguals independentment dels ingressos. També que les baixes jubilacions i prestacions per maternitat i paternitat siguin equiparables a la dels assalariats, així com l'aprovació immediata de l'exempció de l'IVA per a facturacions inferiors a 25.000 euros anuals. També la fi de les traves burocràtiques i dels retards administratius que impedeixen cobrar ajudes o facturar a temps. Es tracta d'una manifestació convocada a nivell estatal a la qual s'hi han afegit 17 ciutats. Entre elles, a Eivissa, a través de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms. La seva coordinadora, Bàrbara Hermosilla, assegura que a Eivissa la situació és especialment sagnant.
Eivissa és una isla donde la realidad es que hay mucho trabajador autónomo, entonces al final estamos todos un poco cansados de que se nos tenga al margen de todo, que bueno, pues que las cuotas parece que solo trabajamos para pagar y estamos agotados. Es una manifestación totalmente pacífica donde no hay partidos políticos, no hay sindicatos, solo somos pues trabajadores y trabajadoras.
La manifestació començarà a les 11 del matí. El Parc de la Pau continuarà pel carrer Balear, seguirà per Avinguda Espanya i finalitzarà a Vara del Rei, on es procedirà a la lectura del manifest.
I la petita i mitjana empresa i la Creu Roja han firmat un conveni per facilitar la inserció laboral de les persones amb més dificultat per trobar feina a Mallorca.
La Creu Roja té un paper destacat a oferir respostes integrals a les persones en situació de vulnerabilitat des d'una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari. Des de fa 25 anys du a terme el seu pla d'ocupació amb l'objectiu de millorar les possibilitats d'inclusió laboral dels col·lectius més desafavorits. Mateu Ballester és el president.
Per al Pla d'Ocupació de Creu Roja, que enguany celebra el seu 25è aniversari, ha portat aquest recolzament d'aquest teixit empresarial per seguir generant oportunitats, reduir barreres personals i socials i promoure l'accés a l'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat.
Amb aquest conveni de col·laboració, PIMEM i la Creu Roja no només promouran l'ocupació, sinó que a més la Federació Empresarial oferirà accions com visites a instal·lacions empresarials per conèixer millor la realitat del treball i tindrà un paper destacat com a prescriptora de la seva tasca entre els associats. El president de la patronal és Jordi Mora.
Des de PIMEM, històricament, hem tingut aquesta vessant social i les empreses, els nostres socis, sempre tenen una bona resposta a iniciatives solidàries. En l'actualitat, on duem rècords durant més de 20 mesos d'afiliació a la seguretat social i on les empreses tenen molta dificultat per trobar personal, pensem que aquest conveni té més sentit que mai i té més necessitat que mai.
2 minuts per arribar a les 7:30. A les Balears, un 67% dels immobles oferits valen més de 500.000 d'euros. Només un 14% es venen per manco de 250.000 euros. Són les darreres dades presentades pel portal immobiliari pisos.com que demostren que les illes lideren el rànquing del mercat espanyol de més valor.
La plataforma assegura que Eivissa, Formentera i Palma estan al capdavant del mercat de luxe. Zones costaneres amb atractiu turístic combinat amb la demanda internacional són les palanques que, segons el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, han disparat els preus d'uns habitatges cada vegada menys accessibles per a la població mitjana.
La conseqüència directa és l'ausència crítica d'oferta assequible. Només el 13,58% de l'habitatge que s'ofereix a les Balears té un preu inferior a 250.000 euros. A la pràctica, això significa que per la població local trobar un habitatge a un preu raonable s'ha convertit en una missió gairebé impossible.
I a Eivissa, dos propietaris més han estat sancionats per llogar els seus habitatges a turistes sense cap permís ni llicència habilitada. L'Ajuntament d'Eivissa proposa multar-los amb 450.000 i 287.000 euros respectivament.
Les sancions s'estableixen entre el 50 i el 100% del preu total de l'habitatge quan, com en aquests dos casos, el canvi d'ús no havia estat permès. El batlle Rafael Triguero insisteix que continuaran pressionant per lluitar contra aquest intrusisme que perjudica tant els hotels, diu, com el lloguer turístic legal.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern central presentarà a principi d'any una proposta de reforma del finançament autonòmic. Segons la ministra d'Hisenda, serà el mateix model per totes les comunitats amb marge perquè els territoris puguin tenir singularitats en el sistema.
L'objectiu de María Jesús Montero és aprovar-lo abans d'acabar la legislatura i que entri en vigor l'any 2027. Així ho ha traslladat a les comunitats en el Consell de Política Fiscal i Financera. La consellera de Presidència, Antònia María Estarellas, que hi ha participat, no veu clar que els plans de la ministra puguin resoldre, diu, les necessitats de les Balears.
El modelo contemplará singularidades y contemplará un debate multilateral, la del conjunto del modelo, con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral.
Entrava escèptica i surt més preocupada de lo que havia entrat antes. Xerrat de bilateralitat dins una multilateralitat, en altres mots sona més voler beneir ja algo que s'està fent amb una de manera bilateral amb una comunitat autònoma.
A la reunió, el Ministeri ha oferit a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB per al període 2026-2028 i un finançament rècord per l'any que ve.
En aquest cas, les Balears rebran més de 3.000 milions d'euros, prop d'un 6% més que enguany.
I el vicepresident del govern, Antoni Costa, compareixerà demà al Parlament per explicar l'estat de les negociacions dels pressupostos de la comunitat pel 2026.
Els dos únics partits que han accedit a seure's amb el govern són el PSIP, que creu que hi ha una manca de voluntat real de voler arribar a un acord, i Vox, que critica les negociacions PP-PSOE.
La Fiscalia considera que l'acusada de matar una persona major a Eivissa, provocant un incendi a casa seva, sabia el que feia i va actuar per motius econòmics.
Així es desprèn del judici que ha començat avui amb jurat popular a l'Audiència Provincial de Palma. Es jutja una dona acusada d'assassinar un home amb mobilitat reduïda fa 2 anys al seu domicili a Ses Països.
Un centenar de treballadors i familiars d'usuaris de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat avui a hora baixa a les portes de l'edifici per protestar contra les deficiències en la gestió del centre.
Consideren que des que va entrar la nova empresa gestora Serveo el mes de març hi ha manca de treballadors, espai i informació, a més d'errades a la infraestructura per les obres d'ampliació. Tòfol Coll és el representant de les famílies.
Abans els hi feien activitats, els tenien en moviment, eren tenien una qualitat de vida, una dignitat, sense gran de persones. Sembla que ara tot va per nombres, no? Ràtio, com que es respecta la ràtio mínima, doncs sembla que ja està.
I Carlos Mazón assegura que durant l'hora baixa de la Dana no sabia que hi havia persones ofegades.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les riuades al Congrés dels Diputats.
On també ha justificat que no va respondre al telèfon quan qui era la consellera d'Interior intentava contactar amb ell perquè tenia el mòbil dins la motxilla.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant del Palma Futsal, perquè demà torna la Lliga de Primera Divisió. El Palma Futsal rebrà el Pozo Múrcia al Palau d'Esports de Sant Moix.
Bon vespre, Aina. Un partit que començarà a les 7:30 de l'hora baixa i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. L'Illes Balears Palma Futsal cercarà una nova victòria després d'imposar-se dissabte a l'Alzira, però davant tindrà l'actual líder de la competició. El Pozo Múrcia té 10 punts més que el Palma Futsal i suma 9 victòries consecutives, escoltant l'entrenador Antonio Vadillo.
que motivación no hace falta ninguna. Viene el líder, el mejor equipo de la categoría hasta el día de hoy. Y evidentemente, pues, es un añadido más, ¿no? Para hacer un gran partido e intentar ganarle y hacer que los tres puntos se queden en casa.
I en futbol, el jugador del Reial Mallorca, Jan Vigili, s'està revalorant després dels dos gols en la selecció espanyola sub-21 a la victòria per 7-0 davant San Marino. Espanya és líder del grup A de la fase de classificació per a l'Eurocopa i demà torna a jugar a les 6 de l'hora baixa contra Romania. En acabar, Vigili s'incorporarà a l'equip de Iago Barrasate per preparar el compromís de dissabte a les 9 del vespre contra el Villarreal. Avui, precisament, l'equip mallorquinista ha fet el primer entrenament de la setmana sense els internacionals i sense lesionats Leo Román, Toni Lato i Maras Kumbula. I la selecció espanyola de futbol jugarà demà a Sevilla contra Turquia el darrer partit de la fase de classificació per al Mundial. Els de Luis de la Fuente estan virtualment classificats. Sentim el jugador espanyol, Fabián Ruiz, sobre possibles canvis a l'11 d'Espanya.
Da igual el jugador que juegue, que la selección sigue en el mismo estilo, ganando, con la misma racha. Creo que eso es parte de la buena selección que tenemos en nuestro país, de los grandes jugadores que hay, lo difícil que es el poder estar aquí, no solamente jugar, sino estar entre los 25-26 elegidos por el míster.
D'altra banda, el Kosovo de Vedat Muricic s'ha assegurat un lloc a la repesca en vista el camí cap al Mundial de l'any que ve. El pirata mallorquinista va jugar quasi tot el partit. L'Uda Eivissa ha tornat avui als entrenaments després de la darrera jornada. Ara en suma 4 consecutives sense fer gol, però pareix que hi ha un canvi. Víctor Sancho, bon vespre.
La darrera jornada va generar joc i no va patir en la seva porteria. Per aquest motiu, Miguel Álvarez va acabar content després d'un altre 0-0, aquesta vegada davant l'Atlético Sanluqueño. Escoltam el tècnic.
Igual no soy objetivo porque soy el entrenador de Eivissa, pero creo que hemos tenido ocasiones de todos los colores para poder meter, ¿no? Entonces, claro que estaría preocupado, pero yo veo a los chicos trabajando, creo que han avanzado mucho en todos los sentidos, menos el de la finalización, que es lo que vale de dinero, es el gol. Cada vez semana que va creciendo en todos los aspectos, a nivel condicional, a nivel futbolístico. No hemos concedido nada y hemos tenido desde banda, hemos tenido un balón parado, hemos tenido transiciones. No falta que los chicos se tranquilicen y todas esas acciones que tenemos tan claras que las saquemos, porque el fútbol se trata de acierto, ¿no?
Avui sessió de recuperació a camises i demà descans. L'Eivissa és 15è, un punt per sobre del descens i diumenge rep el segon, l'Europa equip revelació.
El Poblense continua intractable com a líder del grup tercer de la segona federació. L'equip d'Òscar Troya ha tornat a sumar de 3 després d'imposar-se per 1-0 al València-Mestalla i reafirma el seu lideratge amb 24 punts. Sentí l'entrenador del Poblense, Òscar Troya.
Hacemos bueno el partido por los 3 puntos conseguidos. Estamos con 24 puntos, unas sensaciones en el campo muy buenas, un trabajo colectivo muy bueno y que semana a semana pues nos vamos superando y nada, y ahí al Estadio Balear a, como siempre, a intentar ganar.
Victòria ajustada també per a la Societat Esportiva Eivissa, que es va imposar per 1-0 al Reus. Tot i el tronf, l'equip continua en zona de descens a la 15a posició. I just davall trobam el Porreres, que va perdre per 2-3 a ses Forques contra el Castelló B. D'altra banda, l'Atlètic Balears es va retrobar la victòria després de 5 jornades sense guanyar. Els blanquiblaus van superar el Torrent per 1-2 gràcies a un doblet de Jaume Tovar. I Zanguevara ha aconseguit la seva primera victòria a Moto2 a València i avui matí s'ha confirmat la continuïtat del pilot balear en Yamaha per a la pròxima temporada. Escoltam i Zanguevara molt emocionat per la victòria.
No, la verdad que increíble esta sensación. He trabajado día tras día, poca gente confía en mí, gente que dejó de saludarme. Entonces, mentalmente tengo que crecer muchísimo, trabajando en la sombra y la verdad que agradecido sobre todo a la gente. Solo a esa gente que creyó en mí.
Mentrestant, a MotoGP, Joan Mir ha tancat la temporada amb una 13a posició al circuit Ricardo Tormo i Augusto Fernández va córrer com a wildcard a la Yamaha de proves. Mm-hmm. En bàsquet, victòria del Fibi Palma per 83-76 contra l'Ourense. Els mallorquins sumen 4 victòries i ocupen la 8a posició de la classificació. El Palmer Bàsquet, que va perdre per 109-73 contra l'Alacant, Escoé i l'Estia Menorca va descansar. I a la Lliga Challenge, 8a victòria consecutiva de l'Azul Marino. Les mallorquines s'imposaren per 74-61 a l'Unicaja i són primeres del grup. En tenis, Carlos Alcaraz va perdre la final de la Copa dels Mestres. El murcià no va poder aconseguir la victòria contra Jannik Sinner. L'italià va guanyar per 7-6 i 7-5. I demà arranca ja la final 8 de la Copa Davis a Bolònia, Itàlia. Però Espanya no jugarà fins dijous als quarts de final contra Txèquia. L'equip espanyol està format pel mallorquí Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez, Marcel Granollers i Carlos Alcaraz. Aquest darrer s'haurà de fer una ressonància magnètica per descartar una lesió, ja que va acabar el partit contra Sinner amb molèsties. I acabam en pàdel. Gemma Triay i Delfi Brea varen perdre la final del Premier de Dubai. La menorquina i l'argentina varen caure en 2 sets contra Bea González i Claudia Fernández. Tot i la derrota, Triay i Brea continuen sense perill en el seu objectiu de tancar l'any com a números 1 del rànquing.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creem 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Partit Socialista demana la dimissió del conseller de Mobilitat i Transports d'Eivissa, Mariano Juan, pel retard en la nova contracta del Servei de Transport Públic. La institució insular assegura que actua amb la màxima celeritat i no pot evitar que les empreses presentin recursos a la licitació que diuen s'ajusta a la legalitat. Ivonne.
El Consell d'Eivissa assegura que fa 3 dies que van rebre els recursos contra la contracta de transport públic i que ja han presentat la documentació necessària. Ara, diu, queda en mans del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals resoldre el litigi. Alejandro Agaba és el director insular de Transports.
Lógicamente no controlamos los plazos del Tribunal Económico Administrativo, son plazos que hay que cumplir y nosotros lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, que es contestar a los recursos, lo hacemos de un día para otro. También es un contrato que lógicamente las empresas que no han sido concesionarias van a luchar para defender sus intereses.
Responen així els socialistes, que han demanat la dimissió del conseller de Mobilitat Mariano Juan després d'haver-se confirmat un altre retard en el nou servei de transport públic. Lamenten que la proposta d'adjudicació definitiva no es va executar fins al 20 d'octubre i si s'hagués fet abans ja es podrien tenir resolt els 2 recursos presentats. Elena López és la portaveu del grup socialista al Consell.
Les persones que cada dia estan fent servir aquest transport públic no mereixen aquesta situació. No mereixen autobusos que no arriben, no mereixen autobusos que es rompen i creen que Mariano Juan ha de dimitir ja. No està capacitat per posar en marxa un nou servei d'autobusos i m'ho està demostrant mes darrere mes.
El Consell d'Eivissa diu que el procediment de la licitació s'ajusta plenament a la legalitat.
I a Mallorca avui han entrat en vigor els nous horaris del tren. La novetat més important és que s'han afegit alguns minuts entre aturades. Serveis Ferroviaris de Mallorca considera que el temps que fins ara s'especificava en els antics horaris no es podia complir en les condicions actuals. L'increment de passatgers aquests darrers anys fa que les persones necessitin més temps per pujar i baixar dels vagons.
Entre els passatgers avui hi ha hagut incertesa i desconeixement. De fet, alguns usuaris han perdut el tren perquè no sabien que s'havien canviat els horaris.
La verdad que me he quedado un poco sorprendida, pero tendremos que adaptarnos, ¿qué vamos a hacer?
La gent que ve des de Monaco no només sempre arriba tard, perquè mai arriba d'hora, sinó que ara hauran de fer totes les aturades. Me pareix bastant injust.
Siempre hay o retraso o, bueno, muchas veces he tenido que coger taxi para llegar a trabajar. Eso está fatal. Y el autobús, peor todavía.
Entre els canvis, se suprimeixen els trens semidirectes, de manera que ara tots faran totes les aturades entre Palma i Marratxí. Així mateix, hi ha hagut modificacions en els busos llançadora que connecten amb les estacions de tren perquè els transbords estiguin ben coordinats. El gerent de serveis ferroviaris, José Ramón Horta, ha assegurat que, amb les condicions actuals, els horaris eren surrealistes i no es podien complir.
Mai se van complir aquests horaris, és a dir, els retrasos eren una qüestió molt habitual. Això provocava crispació entre els nostres viatgers i aquí el que se va fer, parlant del Departament d'Explotació, va ser simplement adequar els horaris en el temps real de duració del viatge. Han de posar uns horaris ficticis que tanmateix no poden complir o han de posar uns horaris que puguen complir?
Respecte de la xarxa d'autobusos del TIP, convé consultar-ne la pàgina web perquè són moltes les línies de busos llançadora que han hagut de modificar els horaris per fer-los coincidir amb les noves arribades del tren.
Comencen les obres del nou centre educatiu d'infantil i primària de Sa Pobla després d'anys de reivindicacions per tenir un espai que correspongui a l'augment de les ràtios d'alumnes i a l'increment de la població del municipi. El termini d'execució és de 18 mesos amb una inversió de 7,6 milions d'euros.
La nova escola tindrà una capacitat per a 450 alumnes i permetrà posar fi a la situació provisional del centre modulat de Can Cirera Prim, a més d'oferir una infraestructura estable i de qualitat. La directora en funcions del nou centre, Lídia Muñoz, confia que el CEIP nou de Sa Pobla sigui una realitat al curs 2027-2028.
La comunitat educativa fa molt d'any que espera l'inici d'aquestes obres i l'esperança que els infants que varen obrir centre el manco puguin fer el seu darrer curs d'educació primari en el centre nou.
I el projecte de 5 joves arquitectes ha guanyat el concurs per la rehabilitació del sindicat de Felanitx. Du per títol Reviure el sindicat i preveu un espai multifuncional amb usos que van des dels culturals fins al residencial.
Amb l'execució d'aquest projecte, l'antic celler cooperatiu Et Sindicat acollirà un centre de creació cultural i artística, sales d'exposicions, un laboratori i espai de gastronomia del producte local. A més, estarà dotat amb una zona residencial amb habitatge cooperatiu i públic. El jurat del concurs Europan valora els usos que planteja la proposta per recuperar les activitats originals de l'edifici, no només per a l'activitat museística. Com dèiem, els autors del projecte són 5 arquitectes de Mallorca, són Aina Parelló, Arnau Carbó, David Parelló, Francisca Gual i Sergi Pérez.
I publicat en forma de llibre, l'estudi que documenta per primera vegada la presència del moscard de les garroves i les tàperes a Mallorca.
La investigació també analitza la biologia i el cicle de vida d'aquest insecte, així com les plantes hostatgeres que utilitza i els danys que provoca a garrovers i tapereres. A més, s'ha identificat el fong simbiòtic associat i diversos parasitoides que podrien tenir un paper clau en el control biològic de la plaga. Segons l'estudi, el moscard de les tàperes i garroves és una plaga emergent a les Illes Balears que s'hauria de continuar investigant per determinar les possibles mesures de gestió necessàries. Elaborat per Joan Rayo i Garcia, Premi Ramon Llull 2025, per la seva trajectòria científica, l'estudi documenta per primera vegada la presència, la biologia i el cicle del moscard a l'illa.
Set i 48 minuts, Carlos Mazón assegura que durant l'hora baixa de la Dana no sabia que hi havia persones ofegades. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les riuades al Congrés dels Diputats, on també ha justificat que no va respondre al telèfon quan qui era la consellera d'Interior intentava contactar amb ell perquè tenia el mòbil, ha dit, dins la motxilla.
El president en funcions de la Generalitat Valenciana ha estat el primer polític a comparèixer a la comissió i s'ha hagut d'enfrontar a una sessió tensa. premsa amb retrets per part de tots els partits de l'oposició. El diputat de Sumar, Alberto Ibáñez, li ha demanat si troba normal que, en acabar la sobretaula del restaurant El Ventorro, continués la conversa amb la persona en qui havia dinat, en lloc d'acudir al Centre de Coordinació d'Emergències, el CECOPI.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
¿Usted no sabía que se estaba ahogando?
No.
¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió ni ninguno de los WhatsApps le informaban que la gente estaba encima de los tejados?
El señor Rufián no me ha dejado contestar.
¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose?
Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
No.
La diputada de Compromís, Àgueda Micó, li ha retret que no estigués pendent del mòbil quan sabia que hi havia un avís vermell de l'Agència Estatal de Meteorologia i risc d'inundacions.
¿Per qué te telefona dos vegades la teua consellera y no le agarres el teléfono?
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. Desde luego, lo que no cabe ninguna duda es que mi actitud es exactamente la contraria a la que se ha dicho en muchísimas ocasiones. No atender a una llamada de 20 y tantas que hice significa estar incomunicado, como se ha dicho. No.
El president valencià ha insistit en la falta d'informació per part de l'Estat, és a dir, de l'AEMET i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Un dels enfrontaments més tensos, però, ha estat el que ha tingut amb el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
Mazón, com va fer a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes, ha reiterat que no era el responsable d'enviar el missatge d'alerta a la població i ha tornat a assegurar que ell no tenia l'obligació de ser el SACOPI. Ho ha dit en resposta a les preguntes de Ione Belarra de Podem.
Usted lo que me quiere decir es que un presidente de la Generalitat en plena catástrofe con el nivel de 2 de emergencia declarado es un florero que no sirve para nada. O sea, que usted no tomó ninguna decisión. No tenía que tomar... Usted piensa que no tenía que tomar ninguna decisión.
Mazón només ha pogut respirar amb els interrogatoris del representant de Vox i del PP que s'han centrat en la gestió per part del govern central. És el popular César Sánchez.
¿Qué hicimos mal todos? ¿O es que ustedes creen que solo falló la Generalitat Valenciana? ¿De verdad tienen ustedes el cuajo de decirle a los ciudadanos que solo falló la Comunidad Valenciana? ¿De verdad?
Per cert, que Compromís no descarta presentar accions legals per les mentides i assegura que avui ha continuat mentint. Coincideix amb aquesta opinió una família de les víctimes, Rosa Álvarez, que s'ha concentrat en diverses associacions a l'exterior del Congrés.
Tanto si se lo preguntan como si se lo lleva leído o aprendido de memoria, está instalado en la mentira, como desde el primer momento.
Leire Díez demana anul·lar les gravacions en les quals es presenta com la mà dreta del socialista Santo Cerdán.
L'exmilitant del PSOE ha presentat avui aquest escrit als jutjats en què denuncia la vulneració de drets com el de la intimitat o el secret de les comunicacions, una petició que encara no ha resolt el titular del jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, que aquest dilluns té previst interrogar-la com a investigada per presumpte tràfic d'influències i suborn. Díez està acusada de liderar un pla contra l'UCO i de presentar-se com una persona de gran influència al PSOE, cosa que el partit desmenteix. De fet, la portaveu socialista, Montse Mínguez, creu que Díez es desdiu sola.
Insisto, no tenemos nada que ocultar y evidentemente pues cada uno se defenderá con lo que sea. Yo creo que incluso la propia señora Leire se está desdiciendo de sus palabras y no quiere que eso esté constando. Con lo cual, a partir de aquí, como Partido Socialista y como no forma parte de la organización del Partido Socialista, nada más que añadir.
I l'expresident de la Generalitat Catalana, Jordi Pujol, no està en condició de declarar el judici a l'Audiència Nacional, segons els forenses. Un judici a la seva família per la fortuna Andorra, que començarà dia 24 de novembre, com dèiem, a l'Audiència Nacional.
Dijous passat, els metges forenses dels jutjats de Barcelona es varen desplaçar fins al domicili de l'expresident i li varen fer diverses proves cognitives per determinar si està en condicions d'enfrontar-se al judici, que durarà 6 mesos. A les conclusions de l'informe, que des de principis de setmana és a l'audiència, es conclou que Pujol no està en condició ni de desplaçar-se fins a Madrid ni de declarar, perquè no disposa de la capacitat processal, diu, per defensar-se.
I la conferència episcopal Episcopal Espanyola confia que el papa Lleó XIV signi la renúncia del bisbe de Cádiz, Rafael Zornoza, acusat d'abusar sexualment d'una menor a la dècada dels 90.
Es va saber fa una setmana a les portes de la trobada que ha tingut lloc avui al Vaticà el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello. Amb el papa, més enllà del nomenament d'un nou bisbe a Cádiz, Argüello deixa en mans del Tribunal de la Rota de Madrid la investigació de la denúncia d'abusos.
La situación del obispo de Cádiz se encuentra en este momento en una fase de investigación. Nosotros ante esta fase de investigación mantenemos la existencia de dos derechos. El derecho de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia.
A una setmana pel 25N, avui prop de 200 professionals de l'àmbit social, sanitari i educatiu han participat a les jornades sobre les repercussions socials de la violència sexual gràcies a la col·laboració entre l'IMAS i l'IBE Salut.
L'objectiu és reflexionar sobre com la societat pot contribuir a la recuperació de les supervivents i donar resposta a les seves necessitats. El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha reafirmat el compromís de la institució insular i ha considerat necessària la implicació de tota la societat.
Que se dirige a los profesionales del ámbito educativo, del ámbito de servicios sociales y del ámbito de la salud para mejorar esta respuesta. Se marcan estas jornadas dentro del compromiso férreo del Consell de Mallorca, de la lucha contra esta lacra que es la violencia sexual en todos los ámbitos en los que se manifiestan.
S'hi han exposat enfocaments i models que ja han començat a transformar la manera d'abordar la violència sexual. El subdirector d'Humanització de l'IBE Salut, Gabriel Rojo, ha subratllat la importància d'aquestes formacions per al personal sanitari.
No podemos entender una atención a las víctimas que sufren violencia sexual únicamente desde nuestro prisma, desde nuestra visión, y creemos fundamental el colaborar con otras entidades y haciendo esa actuación conjunta para que el daño, tanto físico como moral como social, que puedan sufrir a consecuencia de estas agresiones, pues pueda ser el menor posible y conseguir paliarlo lo antes posible.
Precisament a motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, des d'avui al Jardí de la Misericòrdia de Palma s'exhibeixen una bandera per commemorar el 25N. D'ençà de 2003 es fa un recompte dels assassinats masclistes a Mallorca. N'han estat 41, més de 1.330 a tot l'estat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Està buit el teu lloc a taula, i ara com li explico a l'àvia que avui està buit el teu lloc a taula.
L'encesa de llums de Palma canvia d'ubicació per seguretat. Per primera vegada se celebrarà a la plaça d'Espanya i no a Cort ni a la plaça de la Reina, un acte que tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de l'hora baixa.
L'any passat hi va haver massa gent a la plaça de la Reina, segons l'Ajuntament, i això va generar problemes de seguretat. Per això Cort barata un espai més ampli on caben més persones i hi ha més sortides d'emergència, incloses les avingudes, que es podrien tallar si fos necessari. Ho explica la regidora d'Infraestructures, Belén Soto.
Se colapsó todo lo que eran las vías de emergencia en el Borne, se colapsó Joan Carles I y, por tanto, hubo problemas de aforo y problemas de seguridad. Al acabar el incendio de luces, a la semana hicimos una valoración y se vio que allí no era un buen espacio.
Al centre de Palma, a la plaça d'Espanya, hi haurà l'acte central, enguany amb un espectacle musical a càrrec del grup Trull, anomenat El Ball de les Dues Estrelles. Enguany l'Ajuntament ha destinat 200.000 euros més a la decoració de llums de Nadal, fins als 1,9 milions d'euros. Hi haurà més llums i garlandes que mai, amb 3.350 mòduls, 80 més que l'any passat, i 614.000 metres de garlandes repartides en més de 200 carrers. Per primera vegada n'hi haurà a Gaspar Ben Nàsser, Jacint Verdaguer, a la plaça dels Patins, Cas Capiscol i Son Sardina, entre d'altres.
D'aquesta manera, amb un auditori amb el bo i el millor de Hollywood dempeus, la indústria cinematogràfica nord-americana ha posat punt final a una de les injustícies més incomprensibles dels darrers anys, perquè després d'haver-se quedat amb la mel als llavis quatre vegades, Tom Cruise ha rebut aquesta matinada el seu primer Oscar, un Oscar honorífic a 45 anys de carrera.
I el primer que ha fet un emocionat Cruise ha estat felicitar la resta de guardonats i donar les gràcies a tots els mestres, coneguts i altres anònims que li han permès formar part d'un somni. Fer pel·lícules no és el que faig, és qui som, ha afirmat l'artista, que ha confessat com el seu amor pel cinema va començar de ben petit, quan a la platea de qualsevol cinema el cinematògraf trencava la foscor i li obria els ulls al món.
Sparked a hunger for adventure.
Va encendre'm una espurna de fam. Fam per a l'aventura, fam per al coneixement, la fam per entendre la humanitat, per crear personatges i històries, per veure el món i obrir els ulls, i també obrir la meva imaginació a la possibilitat que la vida podia anar més enllà de les meves fronteres. Em va obrir el món.
Són les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dilluns, dia 17 de novembre, dient que el govern central anuncia que presentarà una proposta de reforma del finançament autonòmic. Ho farà a principi de 2026, segons la ministra d'Hisenda, serà el mateix model per totes les comunitats amb marge perquè els territoris, Maria Eugènia Quegles, puguin tenir singularitats en el sistema.
L'objectiu de María Jesús Montero és aprovar-lo abans d'acabar la legislatura i que entri en vigor el 2027. Així ho ha traslladat a les comunitats en el Consell de Política Fiscal i Financera. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que hi ha participat, no veu clar que els plans de la ministra puguin resoldre, diu, les necessitats de les Balears.
El modelo contemplará singularidades y contemplará un debate multilateral, la del conjunto del modelo, con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral.
Entrava escèptica i surt més preocupada de lo que havia entrat antes. Xerrat de bilateralitat dins una multilateralitat, nosaltres mos sona més voler beneir ja algo que s'està fent de manera bilateral amb una comunitat autònoma.
A la reunió, el Ministeri ha proposat a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB per al període 2026-2028 i un finançament rècord per a l'any que ve. Les Balears rebran més de 3.000 milions d'euros, prop d'un 6% més que enguany.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, compareixerà demà al Parlament per explicar l'estat de les negociacions dels pressupostos de la comunitat per l'any que ve.
Els dos únics partits que han accedit a seure's amb el govern són el PSIP, que creuen que hi ha una manca de voluntat real de voler arribar a un acord, i Vots, que critica les negociacions PP-PSOE. És el socialista Llorenç Pou i Manuela Canyada, de Vots.
I segurament aquesta falta d'interès té que veure amb els seus problemes de gestió.
Nosotros no tenemos nada que pactar con la izquierda, pero ni para bien ni para mal. Es que no tenemos nada que pactar. Entonces ellos sabrán lo que hacen.
I Emergències acaba d'elevar a taronja l'alerta per pluges a Menorca, de moment manté en groc a Mallorca, a Eivissa i Formentera.
El servei d'emergències ha especificat a les xarxes socials que també està activada l'alerta groga per fenòmens costaners a Mallorca i Menorca. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, mantindrà actiu l'avís taronja per pluges a Menorca fins a mitjanit i s'esperen pluges acumulades de fins a 50 litres per metre quadrat en una hora. A Mallorca, Eivissa i Formentera romandrà actiu l'avís groc per pluges que poden oscil·lar entre els 20 i els 30 litres per metre quadrat a l'hora.
I un centenar de treballadors i familiars d'usuaris de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat avui a rebaixa les portes de l'edifici per protestar contra les deficiències en la gestió del centre.
Consideren que des que va entrar la nova empresa gestora Cerveo al març hi ha manca de treballadors, espais i informació, a més d'errades a les infraestructures per les obres d'ampliació. Tòfol Coll és representant de les famílies.
Abans els hi feien activitats, els tenien en moviment, tenien una qualitat de vida, una dignitat, sense gran de persones. Sembla que ara tot va per nombres, no? Ràtio, com que es respecta la ràtio mínima, doncs sembla que ja està.
I Carlos Mazón assegura que durant l'hora baixa de la Dana no sabia que hi havia persones ofegades, ho ha dit en la comissió d'investigació sobre la gestió de les riuades al Congrés dels Diputats, on també ha justificat que no va respondre al telèfon quan qui era la consellera d'Interior intentava contactar amb ell perquè tenia el mòbil dins la motxilla. Així arribam a les 8:04, la informació continua als butlletins informatius, ara comença el programa.